a favor de mantenir la figura de la pena de presó permanent revisable. Hi ha una moció alternativa per part d'Esquerra i suport del PDeCAT. Oi? És així? Doncs, senyor Benejar...
Votarem
a favor, doncs, d'Esquerra. sé que m'ho havien dit, però estava... Molt bé, senyor Benejar, té la paraula.
Gràcies. La figura de la prisión permanente revisable es un instrumento que existe en muchos países dentro de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Este tipo de condena revisable no constituye por ello una pena definitiva en la que el Estado se desentienda del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de la reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada, con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. La prisión permanente revisable ha sido traída por la sociedad española a la reflexión de los legisladores y, además, es absolutamente constitucional, por ser precisamente revisable. Equiparable a otras figuras del derecho penal de otros países miembros de la Unión Europea y aplicable exclusivamente para los delitos de extrema gravedad. Y es, en definitiva, una conquista social de la que no estamos dispuestos a renunciar. Cometen un grave error los que no se den cuenta de que seguridad y libertad no es lo mismo, porque la garantía de nuestra libertad es la seguridad. Y traemos a este pleno esta moción, dados los casos que últimamente se han producido en la sociedad por la muerte, por secuestro de personas, por ejemplo, Diana Kerr. No queremos que asesinos como el de Diana Kerr queden en libertad al cabo de unos años, incluso con reducción de la pena, por las razones que establezca el Código Penal, sino que queremos que cumplan íntegramente la pena y que, además, sea revisable. Es decir, que si el delito es de la gravedad que establece la norma del Código Penal actual, que sea revisable y, en el caso de que el preso no esté rehabilitado, continúe en prisión. Gracias.
Gràcies. Grups que volen... Disculpi, l'alternativa que presenta Esquerra, senyor Gómez, té la part.
Gràcies, alcaldessa. Bé, la cadena perpètua, que el Partit Popular denomina pena de presó permanent revisable, la tenim avui en aquest Ajuntament i a gairebé tots els ajuntaments de l'Estat, malgrat que el representant del Partit Popular fa un moment, a la seva anterior intervenció, doncs deia que no estàvem aquí per perdre el temps parlant d'altres coses que no són de competència. Bé, però ara vostè sí que porta la cadena perpètua. No te'n sembla bé parlar d'aquestes coses, però ho dic per coherència quan fem discursos. I, per tant, ara tots els ajuntaments de l'Estat estan parlant d'aquest tema perquè el Partit Popular va aprovar només amb els seus vots, valent-se de la majoria absoluta que ostentaven al Congrés, la passada legislatura, la introducció de la cadena perpètua. I la resta de forces polítiques, absolutament totes, i van votar en contra. I alhora també va tenir el rebuig de bona part de les organitzacions internacionals, defensores de drets humans, d'Amnistia Internacional. Per tant, el rebuig era unànime més enllà del Partit Popular. Llavors, la introducció de la pena de presó permanent revisable, eufemisme, com deia, de cadena perpètua, de pena a la perpetuïtat, estava induïda per unes demandes que no són socials, malgrat el que ha dit el senyor Benejam, sinó que són unes demandes que són sensacionalistes, afavorides per mitjans de comunicació i els seus programes de televisió, que generaven i segueixen generant una alarma social fictícia i que ha suposat un autèntic assetjament a la funció rehabilitadora i resocialitzadora de la pena. De fet, la reforma del Codi Penal obeïa a la campanya orquestrada per impulsar la funció punitiva, funció de càstig, funció de revenja, de fet, en les paraules s'intuïa, de la pena. I, de fet, utilitza la denominació de presó permanent revisable per burlar l'article 25 de la Constitució. Si poguessin, si vostè pogués, diria, sense dissimular, que estem parlant de cadena perpètua. Però la realitat és que l'Estat espanyol presenta uns índexs baixíssims de criminalitat, dels més baixos d'Europa, malgrat el que diguin aquests programes sensacionalistes. I, en canvi, tenim un dels índexs més alts de població reclusa, és a dir, tenim més presos, malgrat tenir menys criminalitat. Estem parlant de l'any 2010, que són les últimes de novetat, i dubto que en aquests 8 anys ja hagi canviat excessivament, que es cometen 45 delictes per cada 1.000 habitants, quan a la Unió Europea la mitjana és de 68. I això ho obvien a l'hora d'introduir la cadena perpètua. L'Estat espanyol té 76.000 reclusos. S'ha incrementat un 130% en 20 anys la població reclusa, malgrat que la població en aquests 20 anys només ha augmentat un 20%. Jo no crec, i tothom que visqui, que hagi vist un augment de la criminalitat d'aquests nivells. En resum, cada cop entren més presos a les presons i més que en continuaran entrant si apliquen les mesures cautelars com les estan aplicant amb els presos polítics, i cada cop en surten menys de la presó. Com si pel fet de que hi haguessin més metges, per exemple, necessàriament hi haguessin menys malalts o menys malalties. Doncs no, que hi hagi més penes o que les penes siguin més dures no protegirà més ni millor les víctimes, i això ho sap el Partit Popular quan presenta això. I una altra fal·làcia que deia fa un moment el senyor Benejam, comparar la pena de presó permanent revisable que ells han introduït amb les penes existents a països del nostre entorn, doncs és fals, no és equiparable. Perquè s'introdueix una pena, que en diuen permanent revisable, que és cadena perpètua en realitat, de major duresa que en altres països de la Unió Europea, i plantegen una revisió de la pena als 25 anys, o en els supòsits extrema als 35 anys, que de fet posin-se en la imatge d'una persona adulta, quan entra a la presó estem dient que si passa fins que es jubila, i en tot cas ja ho revisarem, que clar que és revisable, tot és revisable menys la pena de mort, vull dir que de fet fins i tot els qui no tenen aquesta denominació. Llavors, la reforma del 2015, que introdueix la pena de presó permanent revisable, però que era més àmplia en el Codi Penal, és una reforma que fou molt autoritària, molt classista i realment molt tramposa. És a dir, jo quan vaig llegir, perquè vaig llegir tota la reforma per tema de feina i tot, realment és per al·lucinar, És una reforma que se suma a 25 reformes del Codi Penal en 20 anys. Ja em diran vostès quina estabilitat a nivell legislatiu penal tenim. I més que n'hem continuat tenint, des de llavors. Llavors, ara el Partit Popular, amb Ciutadans com a crossa, accelera aquest full de ruta d'extrema dreta o de dreta extrema, diguin com vulguin.
Un minut.
Acabo, sí, vaig acabant. Que en lloc de fomentar la reinserció, ho basen tot en la regulació i en l'augment de penes. Una regulació fonamentada, en primer lloc, en difondre por als ciutadans. En segon lloc, amb el sensacionalisme com a mètode de control i criminalitzant la pobresa. I en tercer lloc, amb creure que la tranquil·litat i la seguretat de la ciutadania es garanteix laminant drets civils. I això cal lligar-ho amb la llei Mordassa, tota la reforma sencera del Codi Penal, la introducció de la pena de presó permanent revisable, que de fet és un punt més amb aquesta política. Llavors, davant d'aquesta situació, davant del desbastament de l'estat del benestar, davant de criminalitzar drets civils, la solució màgica és endurir el Codi Penal i en el seu extrem introduir la cadena perpètua, que ells en diran presó permanent revisable, com acompanyada de la llei Mordassa, que ells en diran llei de seguretat ciutadana, laminant drets civils, criminalitzant la pobresa i abocant-nos a un estat cada cop més autoritari. Nosaltres no hi vam contribuir aleshores, no hi contribuirem ara, i per això hem presentat aquesta moció alternativa, i els hi presentarem mocions alternatives a tots els ajuntaments que les presentin, perquè del sensacionalisme mediàtic, de la Diana Kerr, del populisme punitiu, no resol el problema. 25 reformes del Codi Penal en 20 anys, que anirem a cop de titular mediàtic, cop de reforma, i el sistema penal és el mateix. El nombre de criminals a l'estat espanyol segueix sent més baix que la resta d'Europa, i cada cop tenim les presons més plenes, sense que això hagi solucionat absolutament res a cap de les víctimes. Gràcies.
Gràcies. Senyor De Franc, té la paraula.
Esta moción la traté de revisar con gente que sabía del tema y la verdad que entre ponías a 3 personas a hablar de este tema y había 5 opiniones diferentes. Cuando uno de las cosas que más pesaba cuando hablábamos de este tema es qué hacer, por ejemplo, con gente en criminalística que no pueden ser reinsertados a la sociedad. Por ejemplo, si la prisión, muchas veces hemos cambiado el sentido porque tenemos interiorizado que es para castigar o para separar, pero la prisión en realidad es para reinsertar, para rehabilitar. En el segundo caso, para separar a individuos de la sociedad que pueden ser un peligro para ella. Ese es los conceptos, se puede decir, más puros de la prisión. Entonces, en muchos casos sí que a mí me daba miedo, me da miedo la prisión permanente, revisable, porque muchas veces la justicia no está al acceso de todo el mundo, no todo el mundo tiene un gran abogado que lo saque, con lo cual puede haber un tema de clasismo. Bueno, de hecho lo veo constantemente, gente que viene a pedirnos consejo porque no pueden o no saben dónde encontrar un abogado. Pero por otro lado, en criminalística decían, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con los asesinos múltiples, los asesinos en serie, que no sabemos cómo tratarlos fuera de la sociedad? Y hay un debate abierto en este momento sobre ese tema. Entonces yo creo que un poco venir en este momento a tratar de zanjar en este pleno un debate, yo tengo razón o yo tengo razón, sería un poco irreal, porque a lo mejor la jurisprudencia, a lo mejor la legislación no está al día con ciertos fenómenos criminalísticos que son cotidianos en la sociedad y que suelen hacer estos brotes de sensacionalismo. Por eso es que al final no teníamos un pensamiento único con esta moción y la cuestión es lo que plantearemos es la abstención tanto de la moción como de la alternativa.
Gracias. Señor Solé.
Sí, primer de tot, el març del 2015 es va presentar una moció exactament amb el mateix títol que s'ha presentat la moció alternativa d'Esquerra Republicana. I en aquella ocasió va ser aprovat per tots, a excepció del Partit Popular, amb els que estaven en el ple, en el consistori municipal. Exactament utilitzant uns arguments molt similars als de la moció alternativa de l'equip d'Esquerra Republicana de Catalunya, però en què no anava amb tanta beligerància com és en aquest cas, però a nosaltres ja ens està bé. A més, és pertinent que es presenti en la nostra ciutat, tenim present que som seu permanent de la Universitat de la Pau, de l'Unipau, i per tant, refermar el nostre compromís constantment amb la Pau doncs no està malament, i amb els valors i els drets humans que també imperen en els estatuts de la Universitat de la Pau. Per tant, dir d'entrada que ens sembla bé la moció alternativa que es va presentar en el seu moment. Li vull recordar al representant del Partit Popular que el seu cap de llista aleshores, el senyor Jordi Carreras, també ho va defensar d'una altra manera. I per tant, nosaltres, com ja vam fer i com seguirem fent, els socialistes rebutgem la cadena perpètua revisable o l'eufemisme de la cadena perpètua, és a dir, la presó permanent revisable per la cadena perpètua revisable, com diuen. Si ens podem remetre a moltes lleis, a molta jurisprudència i a documents que s'han realitzat des de diferents instàncies, però nosaltres creiem en aquestes penes que van orientades cap a la reeducació i la reinserció social. I per tant, aquesta mesura que vostès van implantar és contrària a això que estava dient ara. I en tot cas, hauria de prevenir o aspirar a prevenir i a reparar la fractura social que en aquest cas el delinqüent o el presumpte delinqüent doncs, fa i priva de la seva reinserció. Per tant, és molt discutible a nivell, no només a nivell psicològic, també sinó a nivell social. Com saben, el grup socialista de les Corts Generals, conjuntament amb altres formacions, vàrem demanar des del primer minut de la instal·lació la seva possible derogació quan es canviessin les majories, i estem amb això. Estem amb la voluntat de la derogació d'aquesta llei perquè creiem que és injusta. Veurem a veure quin és el recorregut, quin és el camí, ara que em sembla que s'ha començat a presentar el recorregut, i per tant esperem i desitgem que els grups parlamentaris a les Corts Generals doncs, sàpiguen trobar aquestes majories per derogar aquesta llei d'imposició, com altres lleis que vam aprovar el Partit Popular de manera destralera i de manera abusiva a partir de la seva majoria absoluta. Per tant, ple suport a la moció, agrair a Esquerra Republicana que hagi presentat aquesta moció i nosaltres li donarem suport. Moltes gràcies.
Gràcies. Per part d'Iniciativa, senyor Gutiérrez.
Nosaltres també ens adherim a la moció alternativa d'Esquerra Republicana, ja que ens sembla totalment rebutjable la moció del Partit Popular. El fet que el nostre codi penal reconegui la figura de la presó permanent revisable és pervers. No som els únics que hi estem en contra, ho hem vist en aquest ple, però és que també ho està, com deia l'Eric, la Constitució espanyola, que tant defensen per segons quines coses. La Constitució diu que les penes punitives han de tenir com a finalitat la reinserció social i no la venjança. I una cadena perpètua o una pena de presó que només és revisable no és coherent amb les penes de no venjança. La presó permanent revisable o la cadena perpètua, si volem parlar clar, és una mostra del populisme del Partit Popular que s'aprofita dels successos mediàtics i en la seva pròpia intervenció ho ha reconegut. No podem permetre que un cas mediàtic ens faci prendre decisions en calent, perquè hauríem d'estar canviant el codi penal constantment i ens faria perdre molts drets que ens han costat molt de guanyar. Gràcies.
Gràcies. Per part de Ciutadans, senyora Fernández Jordán.
Gracias. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, queremos hacer una profunda crítica a la presentación de esta moción en un ámbito municipal, cuando este tema está siendo tratado en el Congreso de los Diputados, que es el foro adecuado. Estamos en una ciudad y el pleno está legalmente previsto para poder sacar adelante temas y cuestiones que creemos que es más interesante, ¿no? Que son mucho más interesantes y no pararemos nunca de hacer esta afirmación. Respecto al fondo de la cuestión, del asunto que se plantea por el PP y por los compañeros de Esquerra. En Ciudadanos entendemos que la justicia, para ser eficaz, debe transmitir certezas, no inseguridades. Y eso es lo que precisamente la prisión permanente revisable no garantiza. En Ciudadanos queremos que se garantice el cumplimiento íntegro de las penas, porque al contrario de lo que se dice, la prisión permanente revisable no es más estricta que el resto del sistema de las penas del Código Penal. De hecho, y por poner ejemplos gráficos, actualmente el tiempo máximo que una persona puede estar en prisión en el caso de los condenados por delitos de terrorismo o de aquellas penas en los que haya dos delitos punidos con penas de más de 20 años de prisión se puede alcanzar los 40 años. Sin embargo, la prisión permanente revisable puede ser suspendida a los 25 años, algo que no ocurriría si se llevara a cabo el cumplimiento efectivo de las penas que nosotros defendemos. Además, los condenados a prisión permanente revisable pueden llegar a estar en semilibertad, cosa que no hemos oído a otros compañeros, con un tercer grado en menos de 20 años, algo que sería imposible para los condenados por los mismos delitos, ya que deberían cumplir al menos la mitad de la condena. A todo ello, cabe añadir, como han señalado algunos de los grupos, el contexto en el que se aprobó esta medida. No recibió ni un solo apoyo de los otros grupos de la Cámara Baja, de las Cortes, y se aprobó únicamente con la mayoría absoluta del PP. Hubo críticas desde el Consejo de Europa por no haber justificado ni su necesidad ni su utilidad. Y también recibió informes negativos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía. Y además de todo ello, está en duda, como se ha mantenido, la constitucionalidad de la medida. Para finalizar, queremos decir que durante los últimos 20 años se han realizado más de 25 reformas del Código Penal, que todo ello son parches y que no nos parece una acertada forma de legislar. Desde Ciudadanos entendemos que estos temas se deben ver de manera unitaria en la subcomisión del Congreso de los Diputados para crear una Estrategia Nacional de Justicia. La justicia debe dotarse de todos los medios legales necesarios para ser eficaz, pero nunca cayendo en la improvisación ni bordeando la Constitución, sino garantizando el cumplimiento íntegro de las penas. Por todo ello, nuestra posición de voto va a ser la abstención en ambas mociones, Sobre todo y en concreto porque entendemos que la exposición de Esquerra ha estado totalmente fuera de lugar. Muchas gracias.
Gracias. Señora Llorente, té la paraula.
Bueno, los argumentos técnicos, jurídicos, incluso políticos que podíamos nosotros sostener creo que se han ya manifestado. Yo quiero expresar la verdad mi sorpresa de que el señor Benesjam traiga al Pleno una moción como esta. Teniendo en cuenta las mayorías y sensibilidades del Pleno, que no sé si es porque está ajeno a ellas o porque simplemente es la faena que tiene que hacer y me parece bien, ¿eh? Pero no se trae aquí esta moción por una cuestión de que ahora haya más crímenes que antes y se quiera resolver casos como el de Diana Kerr, sino simplemente porque en el Congreso de los Diputados ahora se está debatiendo la derogación de esta sanción. A ver, evidentemente el debate es profundo y el debate entronca con las propias contradicciones de un sistema garantista que puede defender derechos a aquellas personas que seguramente, desde un punto de vista más visceral, podríamos decir que quitan los derechos a los demás, ¿no? Entendemos que el debate social, ¿qué hace una comunidad con aquellas personas que cometen delitos muy graves y que a todos seguramente nos repugnan como personas? Es un debate que tiene que extraerse de la mera discusión o de la mera caracterización retributiva de la pena. Está muy bien que las víctimas, respetemos el deseo de las víctimas de venganza o de castigo por el castigo, pero como sociedad evolucionada creo que nos tenemos que enfrentar a soluciones mucho más minuciosas, más elaboradas que el de meter a la gente en prisión, aislarlas de la sociedad, porque además ha demostrado en otras sociedades que no sirve para nada. No sirve a efectos de prevención general, no sirve a efectos de prevención especial y entendemos que debe intentar elaborarse soluciones muchísimo más más sensibles y que busquen dar soluciones a los problemas existentes más acordes con una sociedad del siglo XXI. Sí que es verdad que ha manifestado el señor Benesjam que la prisión permanente revisable era una conquista social. Yo no he oído absolutamente a nadie más hacer esta manifestación. Es una reivindicación al cumplimiento íntegro de las penas. Esto ya está garantizado en nuestra legislación penal vigente. Y por qué no plantear que sean revisables el resto de las penas, por ejemplo, ¿no? Lo que conllevaría seguramente a una mayor inseguridad jurídica, pero a lo mejor quizá a una mayor especificación y tratamiento personalizado del preso. Esta cuestión es muy delicada, entronca con planteamientos sociales mucho más grandes y se nos escapa desde luego de las competencias del Pleno Municipal. Nosotros votaremos en contra de la moción y a favor de la moción alternativa, por supuesto.
Moltes gràcies. Per part de l'equip de govern ens sumem, com ja hem dit, a la proposta d'Esquerra Republicana i felicitem el regidor Eric Gómez per la defensa que ha fet d'aquesta moció alternativa. Senyor Benesjam.
Bueno, un poco por ir respondiendo a cada afirmación que se ha hecho, o algunas de ellas, las que de tiempo. Decía el señor Gómez que en España hay un índice de delitos bajo y que hay, por el contrario, muchos presos en las cárceles, ¿no? Claro, yo creo que precisamente esa es la correlación. El nivel de delitos bajo no es lineal desde hace muchos años, sino es al contrario, es descendente. Y precisamente es descendente a medida que las penas se han ido endureciendo. Con lo cual, alguna consecuencia vendrá de ese endurecimiento de las penas y de esas 26 reformas, que usted ha mencionado del Código Penal. Que evidentemente el Código Penal se tiene que revisar cuantas veces haga falta porque es una cosa suficientemente importante como para revisarla si se cree que hay cosas a mejorar. Me alegra que usted reconozca que España es uno de los países con menos delincuencia del mundo, de Europa sobre todo, que es el primer mundo, ¿no? A iniciativa le diría que usted ha mencionado que el PP aprovecha los casos mediáticos para presentar mociones como esta. Bueno, yo creo que es un error esta afirmación. No, no. Yo he hecho referencia a casos mediáticos, pero no he dicho que fuera consecuencia de casos mediáticos. Y precisamente presentamos esta moción no por los casos mediáticos, sino por las iniciativas que ha habido a raíz de esos casos mediáticos de reformar esta ley, que no son del Partido Popular, son de partidos como el suyo y otros. Precisamente nuestra presentación de esta moción responde a eso, a las iniciativas para reformar la ley y derogar esta prisión, esta condena. No por los casos mediáticos, porque los casos mediáticos han habido otros y no la hemos vuelto y no hemos presentado esta moción. Ciudadanos ha dicho que esta moción transmite inseguridad y no transmite certeza, por lo tanto. Y lo que creo yo, no sé si en mi partido todo el mundo piensa lo mismo, pero yo personalmente pienso que precisamente lo que transmite a los delincuentes es la certeza de que si les pillan y después de 25 años no están rehabilitados, van a seguir en prisión. Es decir, transmite certezas, no inseguridades. Y la CUP ha dicho o pregunta si soy ajeno a que en este pleno hay diferentes sensibilidades sobre esta cuestión. Y precisamente, como no soy ajeno, presento esta moción para que aquí todo el mundo se moje y diga lo que opina, porque si no, podemos caer en la tentación de quedarnos ahí a medias tintas. No, aquí ahora se ha de mojar todo el mundo y quedará en el acta lo que todo el mundo piensa sobre esta cadena permanente revisable. Gracias.
Gràcies. Molt breument, perquè és hora ja d'obrir el torn a la ciutadania. Per tant, senyor Gómez.
Gràcies, alcaldessa. Bé, realment és esperpèntic veure com arriba a la conclusió que és gràcies a que hem augmentat les penes, que hi ha menys criminalitat, això no ho diuen les dades, l'índex de criminalitat s'ha mantingut estable, bàsicament estable, i ha anat augmentant el nombre de presos. Perquè, clar, si les condemnes són més llargues, hi ha més gent a la presó, vull dir, és una evidència. Per tant, jo no m'atribuiria cap mèrit, simplement que això no justifica la modificació. El que sí que volia contestar, diu, el Codi Penal s'ha de modificar tantes vegades com sigui necessari. Home, 25 vegades en 20 anys el que fa és generar una nul·la estabilitat normativa i, per tant, no som capaços ni tan sols de saber quins efectes han tingut aquestes modificacions que fa el Partit Popular perquè, clar, abans que hagin donat algun efecte ja l'hem tornat a canviar i, per tant, realment això no es produeix. Ara bé, per aquests canvis sí, però paral·lelament, canvis com despenalitzar les injúries a la corona i els ultratges a Espanya, doncs no, despenalitzar el dret a la mort digna, no, d'això no en parlem, regular d'una altra manera els drets de tràfic d'influències, de corrupció, doncs tampoc, i també van votar en contra, doncs incorporar en el Codi Penal delictes o, en tot cas, posar al mateix nivell l'enaltiment del franquisme, del nazisme o del feixisme que altres delictes d'aquest estil a l'Europa del tot. No, d'això tampoc, d'això no cal, malgrat que és evident que han passat coses, vull dir, amb tema de l'enaltiment de la corona. I, en canvi, casos que realment poden afectar i cohibir molt a persones concretes, se'n diu sensacionalisme mediàtic, com el de Diana Kerr, vostè ha començat la seva intervenció amb aquesta referència, aleshores sí, això se'n diu populisme punitiu, així en diem els juristes, que és fer populisme de les penes. I per tant, posem les coses amb el seu nom, evidentment vostès tenien la majoria aleshores, però ara, per sort, no la tenen i esperem que puguem no retrocedir al segle XIX, perquè això no és una conquesta social, això és un retrocés social, un retrocés evident.
Gràcies. Passem a la votació. Molt breument, sap que és excepcional el tercer torn, senyor Benejam, intentem no obrir més polèmica.
No, jo, com el senyor Gómez ha mencionat dades, jo el que li diré és que no sé si sap quantes persones han estat condemnades a prisió, a presó permanent revisable a Espanya des que està la llei en vigor, o aquest precepte de la llei en vigor. No, zero no, però alguna més, però alguna més. Però es poden comptar amb els dits d'una mà. Acabo, es poden comptar amb els dits d'una mà i, per tant, això no s'aplica plan rodillo a qualsevol, sinó... No, i la primera persona que va estar condemnada és una persona que va matar dos nenes que eren les seves filles de 4 i 9 anys amb una serra elèctrica.
Un populisme, que és el que acaba de fer vostè.
Passem a la votació. Acaba de fer populisme. Si us plau, regidors, regidores, passem a la votació de, en primer lloc, la moció alternativa. Entenc que ho faig bé, sí, la secretària em mira que avui ens assisteix la vicesecretària. En primer lloc, vots en contra de la moció alternativa. Abstencions. 4. Vots a favor. Gràcies. Per tant, prospera la moció alternativa i decau la moció original. És així? Sí. Doncs tanquem l'apartat de mocions i ara els demanaria de poder obrir les preguntes del públic i després nosaltres recuperem el punt 19è de l'ordre del dia que ens falta. En primer lloc, vull donar la benvinguda al públic assistent i concretament donar la paraula al senyor Joan Lobo, que ens ha escrit per demanar dues qüestions sobre transport urbà i un manteniment de rajoles.